Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i encetem una segona hora aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel, després d'una hora apassionant, diria jo, on realment hem vist tres discursos de molt nivell analitzant una situació complicadíssima, no? Realment intentar saber si allò que ha passat a Andalusia es pot extrapolar al conjunt de l'Estat i sobretot defensant interessos tan diferents com el de les persones que estaven aquí representades, doncs això, déu-n'hi-do la complexitat, oi? Tenim una hora per davant meravellosa. En 30 minuts ens acompanyem hi haurà dues persones que són dos referents a l'oceà. Saben que una cosa que ens agrada molt jugar en aquest programa és a moure'ns en un viatge en el temps que ens porta cap a diferents anys, no? I avui tenim dues cites absolutament d'excepció que les dues requereixen un tractament interessantíssim. La primera és l'inici de les emissions. Va ser el 20 de juny del dia com avui, però de fa un munt d'anys, del 1940, doncs imaginin-se. Tal dia com avui, de fa tots aquests anys, el 20 de juny de 1983, començaven les emissions de Catalunya Ràdio, amb aquelles paraules de Miquel Calzada que avui recordarem amb un dels grans professionals de la ràdio a Catalunya. En Carles Cuní estarà d'aquí una estona amb nosaltres i, d'altra banda, amb una dona la que personalment admiro moltíssim i a més estimo moltíssim, perquè em permetran que els expliqui que jo vaig començar la ràdio amb ella, amb la qual cosa avui estic gairebé nerviós per compartir micròfon amb la gran Elisenda Roca, que ens acompanyarà d'aquí uns minuts, perquè tal dia com avui, però de l'any 1940, ara sí, naixia Josep Maria Benet i Jornet, el gran dramaturg català que hauria fet 82 anys. El eje del mundo. Em permetran que els digui. Cau l'altre dia a les nostres mans el nou llibre d'en Gregorio Luri. I abans de ni tan sols obrir-lo, hem dit, ha de venir Gregorio Luri. El problema és que quan obres aquell llibre i et mires l'índex i comences a llegir l'índex, dius, home, jo hauria de treballar. Però no pots evitar que se te'n vagin els ulls i vagis mirant i llegint més. I ara, Gregorio Luri, què tal? Bona tarda, Gregorio.
Pues la veritat que encantat. Jo em trobo sempre molt, molt còmode amb tu. Doncs... I a més, una de les coses, m'has de perdonar que et faci un elogi.
A veure.
Tinc prou experiència com per saber que el bon professional tot ho fa fàcil.
Ah.
I amb tu, em trobo molt còmode i molt, molt fàcil.
Doncs no saps com t'ho agraeixo. A mi, el problema que tinc amb aquesta entrevista és que deixaria l'entrevista per llegir el llibre, saps? Una mica. I mira que això és difícil, perquè efectivament és un amor compartit, però és que és apassionant, no?, el que has fet amb aquest llibre.
Mira, això és una... Ja veuràs tu aquesta història. Això, l'origen, està amb el Xavier Albertí. Ah, el gran Xavier Albertí,
sí,
que quan dirigia, estava allà al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya, doncs va contactar amb mi per fer, saps, que feien unes... Cada obra que representaven feien una edició de l'obra amb un pròleg. I em va dir, escolta, vols fer un pròleg d'un gran autor català, de Filippo, un genial, un d'aquests que fan de la intimitat quotidiana un tresor de transcendència. Doncs bé, va començar així, va tenir una bona relació. Després van fer, al mig de la pandèmia, va fer una cosa en Xavier Albertí que jo crec que no va ser prou valorada per la gent. Va fer un espectacle, el de Cameró, que consistia en que 10 autors, jo entre ells, va tenir l'amabilitat d'invitar-me, escrivien una obreta, bàsicament un monòleg, que la representaven 10 actors diferents amb 10 directors diferents. Diguem-ne, jo crec que podem dir que el resultat no va ser molt, molt reeixit, però és que això no li importava a Xavier Albertí. A Xavier Albertí el que li importava és dir, escolta, ens mantenim vius en aquest moment i a més us donem feina. I això em sembla molt noble i molt, molt maco. Quan en Xavier Albertí va anar a dirigir, que està allà, amb la Companyia Nacional de Teatre Clàssic, em va dir, escolta, per què no escrius una cosa sobre el recogimiento en el segle d'or? I li vaig dir immediatament que sí. Això que va ser una obra petita, va anar creixent, i al final hi ha una nova edició absolutament refeta i molt ampliada, que és una mica el que abans es deia el recogimiento, ara es diu el eje del mundo, o si vols és un intent d'analitzar el que podien dir les vies ibèriques al jo.
hi ha unes... Això t'ho volia preguntar, no? Hi ha uns camins ibèrics al jo?
Sí.
Quina diferència del jo francès, italià, europeu o doncs, americà al jo espanyol?
Doncs jo diria que mentre el jo francès, per exemple, és un jo cartesià del mètode, de la crítica, del dubte metòdic, que al final arriba a la conclusió doncs, ja que penso, existeixo, doncs penso, doncs existeixo, aquí ja es va anar molt més lluny i penso, i no puc prescindir del jo que pensa. Yeah. I llavors què em quedo? Em quedo en el no-res, i en el no-res que hi ha? La possibilitat del contacte amb Déu, que és l'experiència mística. És dir, els místics, Sant Juan de la Cruz, però Santa Teresa i de més, jo crec que van dubtar amb molta més radicalitat que Descartes. I aquí està l'experiència mística. És dir, en el moment que, com diuen alguns, te desarrimes de ti, t'allunyes totalment i entres en aquella imatge tan admirable que és la nit fosca, la noche oscura. La noche oscura és exactament la noche oscura, no hi ha res, només hi ha oscuritat, no estàs ni tu, no hi ha res. En el no res és on troba el místic la possibilitat del contacte, del toc amb la transcendència. No?
Si m'estàs parlant de la meditació, en definitiva, no?
Sí, clar, però és una meditació que exigeix, òbviament, tot un procés molt llarg, i en el fons podem dir que les diferents vies de la meditació doncs, no són, en el fons, més que diferents modulacions de del estoïcisme que et permet anar prescindint, a veure què et quedes, no?
No deixa de ser, o semblar, una contradicció que en el segle d'or, que és el segle de la brillantor, el gran objectiu era perseguir aquesta foscor.
Això és el que tothom està preguntant, qui sóc jo? Tothom, des del lazarillo fins al místic, tothom, qui sóc jo? Veus? I hi ha respostes de tot tipus. A la Celestina es diu Meliveo soy, jo sóc aquell qui estimo. I els místics, amb una tradició que té el seu origen en Sant Agustín, el que pensen és que jo estic exactament en allò que estimo. I en allò que estimo és l'autèntic jo. Però hi ha tota una sèrie d'alternatives i l'única persona, i això em va semblar el més admirable de tot, l'únic que amb tota rotunditat afirma, jo sé, per a més, amb claretat, qui sóc, és el Quixot.
Yeah.
Que sigui precisament una persona que persegueix un ideal que ell sap que és inassolible, però que està allà com a guia de tota la seva aventura vital. Que sigui aquest, l'aventurer, el romàntic, l'únic que sàpiga qui és, em sembla admirable.
El que ens arriba del segle d'or... És tan atraient, no? En les primeres pàgines del llibre, abans me'l mirava, deixa'm que llegeixi res, 2 línies, o 5 línies, perquè em sembla que és molt interessant. El nostre segle d'or és tan fecundo en genios que admite una gran diversitat de puntos de vista, literario, político, militar, artístico, filosófico, religioso. Uno tiende a imaginar, y no del todo ingenuamente, que en aquella época bastaba con poner un pie en la calle de una gran ciudad, Madrid o Sevilla, para cruzarse con media docena de santos, la mitad de ellos místicos, un corrillo de artistas geniales, una discusión encendida entre escritores sublimes, 3 o 4 héroes protagonistas de gestas inmortales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Así era el segle d'or?
El segle d'or és un segle d'una complexitat extraordinària en la qual es coneix doncs, l'esplendor i acaba, jo si més no l'acabo aquí, perquè aquest és el llibre, potser és el primer que hauríem de dir d'un pedagog. No és un filòleg que vol dir la darrera paraula, vol fer una investigació, no. Aquest és un llibre que es creu que allà on són és en allò que estimen, i que convé estimar-se el segle d'or per tota la complexitat que hi ha. Doncs aquest segle acaba precisament en un fet que per mi és tan especial. Bueno, ara el juliol faré un curs sobre el que ara et diré. La correspondència entre Felip IV i una monja de clausura d'Àgreda, d'un convent d'Àgreda. I és en aquesta correspondència en la qual el rei confessa una i una altra vegada: no sé qui sóc. no tinc força. L'imperi, tot l'imperi està començant a tremolar, no? Portugal s'ha independitzat, Catalunya està en guerra, els segadors, a Andalusia hi ha hagut revoltes, hi ha revoltes al nord, tens tota una sèrie, i ell intenta d'alguna manera trobar un aliat al cel mitjançant l'ajut d'una mística que a la que pugui, per dir-ho així, nomenar com a cònsul de les Espanyes al cel, no? I és, la seva correspondència és apassionant, perquè és un rei convençut de que les desgràcies de les Espanyes són degudes als seus pecats de joventut, i que està pagant absolutament tot. Esta necessitat de trobar-te tu mateix sense saber on ets és precisament allò que contrasta més fort amb aquest idealista que és el Quixot, no? Que sí que sap qui és.
Però això ho tenim com a herència encara, no?
Jo crec que el que tenim com a herència, i aquí no sé si estaràs d'acord, però jo el veig molt clar. En tot el segle d'or, els nostres, els monarques, i en realitat es fa una política, que jo diria una política catòlica, en el sentit més dogmàtic del terme. Són la causa d'Espanya és la causa de Déu, i en la causa de Déu no es negocia. No pots negociar, ni pactar, ni fer diplomàcia, ni fer política en el sentit... És la causa de Déu i això no es negocia. Jo crec que la primera persona que va plantejar-se un trencament en aquest plantejament va ser un gran polític, Cánovas, que a més havia llegit molt el segle d'or, i diu, no, la política no està per blandir la causa de Déu, està per fer realitat la part del teu ideal que fan possible les circumstàncies. Per això de gestionar la part del teu ideal que fan possible les circumstàncies és el que no entendria ningú del segle d'or. Som la causa de Déu, no? I, per tant, el que és inconcebible és que defensant la causa de Déu els francesos puguin destrossar els terços espanyols a Rocroi, per exemple, no?
Ja. En el llibre trobem textos de grans personatges, Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Tirso de Molina, Calderón de la Barca... Com has fet aquesta tria?
Amb molta passió.
Bueno, això tot el llibre, diria jo, no?
Sí, però és amb molta passió. Jo vaig tenir la sort, com que quan em van encarregar aquest treball sobre el recogimiento, estaven en ple confinament... Doncs jo vaig passar el confinament en el segle d'or, permetent-me el luxe de rellegir tot el que pensava que havia llegit, no? I descobrint que les grans obres canvien amb tu i amb la teva edat. I cada... Mira, m'he llegit diverses vegades el Quixot, i aquesta vegada, mira que ja me sé tot, sé com acaba, perfectament, sí. Però aquesta vegada el vaig acabar amb una emoció molt, molt intensa.
I per què?
Perquè vaig entendre per primera vegada fins a quin punt és important combatre les misèries del real amb la riquesa de l'ideal, no? I Don Quixot sap que aquest ideal se l'ha construït ell. És a dir, la seva Dulcinea no l'ha vist mai, sap que probablement no existeix, és a dir, però necessita aquest ideal per treure de la realitat tot el suc possible, no? És a dir, que la realitat per si mateixa només se'ns entrega quan la mirem des d'un ideal. I aquest ideal, doncs, realment s'acaba amb la biogràficament en Don Quixot, no? Per altra part, em sembla tan emocionant que els únics consells realment assenyats, les úniques accions realment assenyades siguin de Sancho Panza, quan està de governant a la Isla Barataria, no? Aquesta reivindicació del seny, del sentit comú. Mira, moltes vegades s'ha parlat de si el símbol d'Espanya és el Quixot o és, Sancho, no? Jo crec que el que hauria de ser el símbol és Cervantes, que és un extraordinari humanista, però un extraordinari humanista. Té obres, per exemple, en plena cultura de la honra, en plena cultura de la honra, té una obreta petita en la qual una noia doncs és violada per un senyorito, no? I va al seu pare i li diu, mira el que m'ha passat. I diu, com el que t'ha passat? T'ha passat contra la teva voluntat. Sí, llavors no ets culpable. Dir, filla meva, tu no tens cap culpa aquí, no? Del que ha passat. Això només el pots fer Cervantes, no? amb el seu humanisme. Aquesta capacitat està sempre una mica més allà del seu temps, que és el que els permet ser contemporanis etern.
Déu-n'hi-do, eh? Saps què m'estava venint al cap, ara? Doncs
pues no ho sé.
És curiós, perquè clar, veig qui en soy jo i m'ha vingut... que aquesta pregunta normalment els homes se la fan amb allò que diuen la crisi dels 40. Si no serà el segle d'or a la humanitat el que la crisi dels 40 als homes.
No, jo crec que es van donar tota una sèrie de circumstàncies. El primer element, i el més, per mi el més simptomàtic, és el trobament joiós d'uns parlants en la seva llengua.
Yeah.
És a dir, això primer de tot. Segon, que el món de sobte es va quedar molt, es va empetit i moltíssim, però moltíssim, i tot el que era inimaginable va esdevenir real.
Yeah.
Era possible que un senyor sortit d'un poblat petit, d'un poble petit, pogués conquerir un imperi, però era possible que, sé jo, que la monja Alférez, o que no era monja, però fue una mujer que d'armes tomar, que a més li permetien doncs, vestir d'home i de fer les seves vides, les seves aventures, doncs estava allà. Va ser possible, doncs, què sé jo, que dones anessin a la Universitat de Salamanca. I em permet contar-te aquí una història?
Clar.
Mira, jo em vaig adonar de la importància de tot això, realment jo t'hi torno sovint, no?, però una vegada, després d'escriure un llibre en el que defensava l'escola de Salamanca com un dels moments filosòfics més nobles i més densos de la cultura europea, em va entrevistar un periodista d'un diari molt conservador d'Espanya, podríem dir dels... el diari que et ve al cap quan penses d'un diari conservador, no? Bé... escolta, què t'interessa? Què t'ha interessat especialment? Jo li vaig dir, mira, m'interessa molt l'escola de Salamanca. I li vaig explicar. El dia següent, a l'entrevista, aquest noi, aquest va publicar en aquest diari, a Gregorio Luri le interessa mucho la cueva de Salamanca. Que també, perquè existeix la cueva de Salamanca i plena de llegendes. Però el fet de que algú, suposadament culte, pogués publicar en un diari suposadament conservador una notícia sobre la cueva de Salamanca, confonent-la amb l'escola de Salamanca, doncs indica allò que, mira, allò que deia Ortega, tots som descendents del nostre passat, eh? Tots som descendents, pues, què sé jo, de la Catalunya del segle XIX, no? O de la del XVIII, o del que vulguis. Però no necessàriament són hereus. El ser descendent és una fatalitat. El ser hereu és una reivindicació de la voluntat. Has d'estar disposat per pleitejar per una herència, no? I llavors els podem plantejar sempre aquesta. Estem disposats, què sé jo, a ser hereus de Martorell. Eh? Estem disposats a ser hereus, què sé jo, de Pla. I per això sí, és un esforç. Eh? Perquè descendents són, volguent o no volguent. Ara, tu pots ser un descendent que ignori totalment d'on ve. I això és un desastre quan allò d'on ve és tan ric.
Clar. És interessant perquè aquest eje del mundo deia el seu autor fa uns minuts que no l'ha escrit un literari, sinó l'ha escrit un pedagog.
Sí.
I que, per tant, la voluntat és fer pedagogia.
La voluntat, sí, és fer una mica trampantojo. I dir, això està aquí, està per nosaltres.
Què és el que no sabem, que hem de saber, que hem de tenir clar del segle d'or?
Mira, jo crec que el que bàsicament hem de saber és que podem aspirar una mica més del que aspirem quotidianament de nosaltres mateixos. I ara jo no estic dient que tothom comenci a llegir, pues, què sé jo, Cervantes o Calderón. No necessàriament necessitem... Ara, crec que sempre hi ha possibilitats inèdites de nosaltres mateixos i que moltes vegades no les assolim perquè ignorem que són possibles. Que
perquè
possibles.
Estem fent altres coses, no?
Sí, però això ja està bé. Si estem fent altres coses, ja està bé. Bueno. La vida és fer i tal. Ara, fer altres coses perquè ignores, és dir, aquesta possibilitat, doncs, mira, què sé jo, Setantí, un senyor català, un cavaller català, que té una sèrie de dites, el que avui dirien aforismes, genials. Doncs si l'ignores no passa res.
Yeah.
No, no necessàriament ets un inculte si l'ignores. Ara bé, si entres per aquest camí i passes una tarda amb ell, t'asseguro que és un, passaràs una estoneta molt agradable.
El que passa és que passar una tarda amb ell és difícil, al mig de 45 missatges, 4 pantalles de les xarxes socials i tot això. T'ho deia justament per una cosa, perquè abans comentaves que això havia estat un regal, realment, sí, perquè t'havien fet l'oferta d'escriure aquest llibre justament durant la pandèmia i durant el teu recogimiento particular. I en aquell moment, i ho estàvem parlant abans de començar l'entrevista, s'havia disparat, efectivament, l'interès per la lectura, i que ha estat acabar la pandèmia i hem tornat, d'alguna manera, a sortir al món, i amb aquesta sortida al món hem abandonat, no hem abandonat del tot, però sí que hem abandonat de manera considerable l'art de la lectura, no? O el plaer de la lectura. M'imagino que això també té a veure una mica, no?
Sí, però jo crec que no hi ha mai excuses per la mediocritat. Que poden ser mediocres, però el que no poden és excusar-la. Eh? Yeah, yeah. Si són mediocres, acceptem.
Són mediocres, acceptem i punt. Exactat.
En definitiva, una persona culta, persona culta no és tant la que ha llegit tot, sinó la que és capaç, que sé jo, de passejar ara mateix per aquest carrer i veure el carrer dels contes de Belllloc
i preguntar-se veure... qui són.
Exacte.
Yeah.
Exacte, no?
Sí, sí.
Aquí aquesta gent, és dir, sentir com una veu, que arriba d'un lloc i que...
Mira, amb això, sí, justament arribem a la conclusió contrària que jo plantejava, perquè en realitat la tecnologia, això sí que t'ho posa fàcil. Vull dir, tu ara mateix aquí pots fer un Google, no? L'expressió aquella del googlejar, no? Que era una expressió la primera vegada que la vaig sentir, que em vaig quedar sorprès, però efectivament, si tu tens curiositat, ara mateix ho tens fàcil.
Efectivament, però saps el que passa? Que molt sovint no podem tenir curiositat pel que ignorem. A vegades es diu que l'interès és la font del coneixement. Jo crec que el coneixement també és una font d'interès. Però, per dir-t'ho d'una manera una mica més radical, jo crec que hem de gustar ser una mica inactuals. Una mica inactuals. Cadascú al seu ritme, però una mica inactuals. Per què? Tu saps molt millor que jo que l'actualitat és allò que de seguida s'esmerceix, no? De seguida passa. Si tu t'agafes un diari, què sé jo, de fa un any, a veure quines notícies portava, podem veure perfectament que és allò efímer i que hi queda. Doncs bé, els clàssics queden sempre.
Clar.
Queden sempre. Pues què sé jo, que el que deien Martorell o Ausias Marc, no passa de moda. No passa de moda perquè sempre és modern. I llavors dius, potser hem de compensar la fugitat, aquesta cosa tan efímera de l'actualitat amb alguna cosa que transcendeixi. Jo vaig conèixer Bauman a Guimes, a les Canàries, i estava llavors de moda la societat líquida, l'amor líquid i tal, i li vaig preguntar, de veritat tu creus? De veritat tu creus que això és tot líquid? I em va dir, doncs mira, Luri... Precisament perquè la societat és líquida necessiten amors sòlids.
És veritat.
Clar, precisament perquè tot és líquid necessiten alguna cosa sòlida. Doncs bé, precisament perquè la novetat s'apaga molt aviat, necessiten alguna cosa que sigui una mica més sòlida. Fins i tot per entendre l'actualitat.
Gregori Aluri, jo no sé quantes entrevistes li he fet al llarg de la vida. Moltes.
Unes quantes.
El cert és que normalment ho faig en aquesta vessant més pedagògica, no? d'expert en la qüestió de l'educació. Sempre em pregunto el que un bon professor aconsegueix, no més allà del que són els programes educatius. I jo tinc la sensació que probablement també cal una manera d'explicar les coses diferent. De portar a les aules l'amor per allò que s'està explicant. No simplement reproduir, i no estic dient que es faci o que es faci majoritari, no? Però que quan un troba un professor compromès o una professora compromès amb allò que està explicant, que li brillen els ulls com li estava brillant el Gregori Aluri al llarg de tota aquesta entrevista, perquè tinc la sensació que amb l'encàrrec d'aquest llibre li han fet un dels grans regals de la vida. Sens és que t'imagino disfrutant. No és com ho expliques, t'imagino disfrutant mentre deies el text en qüestió i feies l'anàlisi que feies sobre el mateix.
La gran Marta Mata deia que eduquem per impregnació.
Sí.
I jo m'ho crec.
Marta Mata.
Exacte. Llavors, a vegades es diu, els nois han de llegir el Quixot.
No.
Però el professor ha d'estar enamorat de la grans obres. Perquè avui traurà una anècdota, demà traurà una frase i demà vindrà, demà passat, amb el llibre a la mà, no? El contacte amb tot aquest món de la cultura dels clàssics, clàssic en el sentit, jo sempre dic, mira, un clàssic és aquell autor a qui tens aquí temps de cebre.
Yeah.
A vegades vas, te compres un llibre i dius, aquest llibre què, em decebrà o no? Amb el clàssic no, ets tu el que té por de decebre, no? El clàssic. Doncs sí, el mestre ha de ser un cert entusiasme, no?
Segurament el gran repte, pel que estem dient, és saber fer néixer la curiositat, no? Saber despertar la curiositat per les coses, no?
Sí, però l'has de viure, clar. Si ets curiós, això el transmets immediatament.
Bé, quan un explica amb amor alguna cosa, és més fàcil que efectivament això arribi a l'altre,
no? Si l'expliques amb amor, estàs en allò que expliques, precisament perquè és amor.
Escolta'm, de totes les coses que expliques en aquest llibre, que és impossible arribar, si tinguéssim... Ara nosaltres farem un viatge en el temps, ho fem cada dilluns, ens escoltaves al començament que hi ha dues cites, no? Si tu poguessis fer un viatge en el temps aquell segle d'or que vam viure a Espanya, què és el que t'agradaria treure al cap? En quin moment t'agradaria treure al cap per d'alguna manera fer-te una...
Sí, doncs mira, m'agradaria passar una nit amb Fray Luis.
En Fray Luis.
En Fray Luis.
Això m'encanta.
Sí, en Fray Luis.
Una nit en Fray Luis?
En Fray Luis.
I per què?
Perquè ell sap que quan el sol se'n va i comença la nit, alguna cosa de la natura et parla que no et parla a ple dia, no? I ell, que té amics salines, grans músics, sent que hi ha una música callada a la nit que et diu moltes coses... I llavors està al seu costat, no? En Fray Luis, pues com si més no les primeres hores del capvespre. Crec que seria maco.
És una conferència preciosa, una noche con Fray Luis.
Pues ja veus, sí.
No, jo m'ho plantejaria, això. I a tot això, no vull que marxis sense explicar-ho, heu fet una editorial.
Sí.
Que no tenies feina. Que tenies uns minuts lliures al dia.
Això és el que em diu la meva dona. Per què et compliques la vida? Doncs perquè sí.
Però és molt valent, no?, en aquests moments, amb tanta editorial, amb tant títol, amb...
Mira, deia un filòsof estoic romà que la vida és com el ferro. Si no la utilitza, s'oxida. I això m'ho crec totalment. No podem permetre que s'oxidi la vida. Hem de fer coses.
Que bé. El eje del mundo, la conquista del yo en el siglo de oro español, el gran Gregori Luria.
Bueno,
ha estat un plaer.
Igualment, com sempre.
Demà t'entrevista a Federico, m'has dit.
Sí, bueno.
Tens una certa tendència... Ja m'entens, no? Diaris conservadores, entrevistes con Federico,
sí, però...
noches con Fray Luis...
Sí, bueno, Fray Luis...
És broma,
Fray Luis, precisament, de conservador...
No tenia res, però el titular sí que ho sembla.
Bueno...
Gregori Luria, la més absoluta admiració, com sempre. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer.
Senyors i senyors, passen 3 minuts a 4:45, ara fem una pausa i quan tornem tindrem amb nosaltres a dos cracs del món de la ràdio, els dos, i del món de l'amistat, també els dos. Ella ens ve avui a parlar d'una persona que avui hauria complert anys, en Josep Maria Benet i Jornet. En un instant, amb nosaltres, aquí als micròfons de Ràdio Estel, Elisenda Roca i Carles Cuní.
Ràdio Estel.